L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Som dimecres a les 9 del vespre i ja amb aquesta claror que ens va acompanyant cada vegada més, doncs us obrim la porta una vegada més de l'habitació dels pares, la vostra habitació. Allà on intentem, jo no sé si a vegades resolem dubtes o en creem de nous o bé, no sé, el que sí que vaig rebent és que us fem pensar, us fem rumiar i moltes vegades, moltes, us fem riure i això doncs sempre va bé. Avui tenim un programa monogràfic, en farem dos d'aquests programes. Avui hem convidat l'altra gent important en l'educació dels nostres fills. Avui hem convidat a mestres, però ja sé que altres vegades ja havíem convidat a mestres i parlàvem de temes concrets, des de, doncs, per exemple, que era la dislèxia o com es podia ajudar o com podíem ajudar, perdoneu, a ensenyar els nostres fills a llegir. Hem parlat de problemes de l'adolescència, etc. És a dir, sempre hem fet programes molts dedicats a un tema en concret. Avui no és ben bé això, sinó que com que moltes vegades hem donat espai als pares perquè expliquessin doncs, quines són les seves angoixes i quines són les seves alegries en la tasca de ser pares, doncs també m'agradaria donar aquesta importància, ja ho he dit abans, a l'altra gent que s'ocupa probablement també del 50% del temps de l'educació dels nostres infants. I a més, també ja m'ho he sentit a dir altres vegades, que potser és aquella part que ens diferencia dels animals, perquè al final els animals, qui es cuida de les seves cries són les pròpies mares, en alguns casos també els pares, però l'espècie humana és l'única totalment altruista capaç d'ocupar-se de les cries dels altres, que no són les pròpies, sinó que s'ocupen de les dels altres. I bueno, formen part d'aquest col·lectiu que moltes vegades anomenem educació, el camp de l'educació, i que sempre els posem al mateix sac, pares, mestres i agents socials, no? Des de psicòlegs fins a pedagogs i fins i tot jo m'atreviria a dir que metges, metges també participen moltes vegades en aquest procés, sobretot el metge entès com el metge de capçalera, no? El metge de família. Però bé, és veritat que quan reclamem a la societat una millora en l'educació, quasi sempre discutim que aquesta millora ha de venir per part dels pares o per part dels mestres o per part de tots dos, no? O del sistema en si. Per tant, sí que m'agradaria doncs, donar-los aquest espai, doncs, presentar la tasca de mestres. Sé que molts pensareu, mira, com a TV3, mira, no, això és anterior. Nosaltres la idea se'ns va ocórrer abans, el que passa que no hem tingut temps i tampoc pretenem ser un TV3, ni molt menys. O sigui, aquí el que pretenem és, o almenys el que jo pretenc és parlar amb mestres, que ens expliquin quin és el seu dia a dia. I per això he convidat a tres persones molt especials. No us enganyaré perquè això fa molt difícil d'enganyar, ja us ho vaig dir un cop que també em va passar el mateix. Bé, no sé si són tràfic d'influència, suposo que no, perquè aquí ningú cobra res, però estiro de la gent que potser més puc estirar, perquè a vegades convidar gent a venir a la ràdio doncs és una mica fotut, no us he d'enganyar, costa enredar la gent, aleshores he d'estirar de confiança. Per tant, per una part, he convidat, a part de la meva família, que bé, les tinc aquí, una és la Imma Ripoll Vilà, és la meva cosina, bueno, la cosina és germana del meu pare, però és una família molt petita i estem com molt units tots plegats. Ella és mestra, fa 33 anys que exerceix, per tant té allò, tota una gran motxilla per explicar-nos coses, i és d'aquelles mestres convençudes. Dic que és la meva cosina perquè veureu que probablement hi ha un tracte molt, molt proper, no? Aleshores, bueno, doncs està bé comentar-ho. També, bueno, benvinguda, Imma.
Hola.
També es fa estrany, parlar així, sí o no? Amb els cascos i... Bé, tota una parafernàlia. Després tenim a l'altra meva cosina, és a dir, la filla de la meva cosina, la Sandra Pujal Ripoll. Hola, Sandra.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. La Sandra és una mestra en projecte, és a dir, està estudiant. Ara se'n diu grau. De magisteri, oi que no vaig...
Grau en magisteri d'educació primària, sí.
Molt bé. Educació primària, pels que a vegades tampoc encara no acabem de tenir clar, seria l'equivalent al que abans en dèiem EGB. I bé, també em feia gràcia que hi hagués doncs, aquesta descompensació d'experiències, per, bueno, anar sentint què passa, no? Com es mou i com pot arribar a evolucionar, doncs, aquesta feina de mestres. I per últim tenim una altra mestra, que també la conec molt bé, perquè a part de que ella ja era a l'escola quan jo vaig anar a l'escola, ara també treballem juntes i a més porten molts anys treballant amb la Imma al mateix cicle, per tant, doncs, bueno, poden explicar-nos també moltes experiències conjuntament, que és la Rosa Senya, uns oms. Ella és llicenciada en pedagogia terapèutica i fa 31 anys que exerceix. Benvinguda, Rosa.
Hola, bon vespre.
No som família, però com si ho fóssim, perquè ens veiem
sí,
molt.
Sí, de fet, hi ha molta confiança, és veritat.
Últimament. Bé, doncs això, aquest primer programa que fem amb vosaltres, bé, m'agradaria que parléssim de què és ser un mestre, no? De què significa. Per exemple, començarem per la jove, si us sembla. No?
Molt bé.
Perquè així la sentim i possiblement se'ns ocorreixin coses per dir-li, no? Sandra, si jo et pregunto, què és el que t'empeny a estudiar magisteri?
A veure, jo crec que el mestre té una tasca molt important i ha de ser una persona compromesa amb la societat i ha de ser molt responsable i molt professional, perquè en les seves mans hi té el futur de tota una generació i de tot un país. Llavors, ell és l'encarregat, juntament amb els pares, esclar, d'ensenyar aquests nens a descobrir el món i a ser autònoms, a ser crítics, a ser persones lliures i a ser madures. Llavors, jo crec que a vegades, malgrat no se'ns tracti o se'ns vegi com un col·lectiu una mica, no sé com dir-ho, desvalorat.
Apalancat, també?
Mira, estava pensant el mateix.
A vegades, no ho sé, jo encara no he treballat de mestre, mm-hmm. però només pel simple fet d'estudiar magisteri, doncs a vegades sento comentaris que m'ofenen molt i que uh-huh. crec que es diuen perquè la societat té una idea molt equivocada uh-huh. del que realment és estudiar magisteri i fer de mestre.
Mestre. Uh-huh. Bona. Bueno, quina bomba ens ha deixat anar la de en
sí.
projecte, que li dic jo,
No? Bueno, sí, bueno, déu-n'hi-do.
Primer, també es nota l'èmfasi, no? Estic estudiant això, m'ho crec, encara no estic cansada perquè probablement també amb els anys d'experiència un va... Però estaríeu principalment d'acord amb el que,
totalment,
amb el que ha
dit. Totalment d'acord.
A més, sí, la Sandra sí. m'ha vist a mi des de que ha nascut fent uh-huh. aquesta feina i d'alguna manera l'ha viscut a casa. I suposo que d'alguna manera ella ha anat agafant aquesta petita il·lusió que s'ha anat fent gran per poder arribar on t'ha arribat, que està estudiant de mestre i ho fa molt contenta i la veig molt feliç.
I convençuda.
I convençuda, sí, i...
Que ens va costar, el nostre, eh?
Ens va costar,
sí, la veritat és que sí.
Però ara jo la veig molt contenta i, bueno, i les preguntes que em fa a casa, allò que dius, ostres, què em pregunta ara la Sandra, no? Mm-hmm. I moltes vegades li dic, oi, ara no, Sandra, que estic molt cansada. I és perquè el que ha dit ella, fer de mestra, doncs té dies molt, molt macos, encantadors, i té dies que són molt feixucs. Feixucs mm-hmm. perquè... No saps per què, sempre es dona la culpa al temps, que si perquè plou, perquè si fa bé, no, perquè... Dius, bueno, avui per què ha sigut tan difícil? Mm-hmm. Jo, és un misteri, no sé el per què.
Jo sempre dic, jo soc psicòloga i treballo de forma individual o amb grups molt petits. Enganxant una mica amb el que deia Sandra, fer de mestre no és fàcil i, en canvi, reps valoracions molt, molt al contrari, no? És a dir, en plan, aquests que tenen 3 mesos de vacances, etc. Jo el dia que vaig entrar a una escola, per primer cop, allò, a treballar-hi, vaig pensar, com pot ser que aguantin aquest soroll durant 7 hores, 5 dies la setmana i 33 anys de la seva vida? Només el soroll dels nens, eh? Sí. Els crits, les corredisses, els riures,
sí,
eh?
Sí.
Veure'ls contents i feliços, sí. Els riures. És a dir, algú, jo sempre convido, quan algú diu, 3 mesos, sempre convido, per què no us aneu una setmana sencera de les 9 del matí fins les 5 de la tarda, incloent-hi els menjadors, perquè tots nosaltres hem fet menjadors també, eh?
Sí, encara... sí, tant.
Després m'ho direu, no? Després, quan hagi sí. passat aquesta setmana, m'ho dieu, no? Rosa, la Sandra fa una reflexió molt, molt potent, que diu, tenim en les nostres mans el futur d'una societat, d'un país, mm-hmm. d'uns nens, no? No és posar-se molta pressió pensar així?
Mira, d'entrada deixa'm dir que em fa molta il·lusió que la Sandra sigui avui aquí amb mi primera perquè doncs, amb la Imma hi ha una relació de fa molts i molts anys i me l'estimo molt perquè és una bona companya i a la Sandra l'he tinguda d'alumna i tenir-la aquí, no sé, em dona aquella alegria i aquella com certesa, no?, de pensar que potser les coses les estem fent bé, almenys per alguns, no? I malgrat que, com diu ella, és una feina que, entre cometes, doncs, no té massa prestigi últimament, no? Perquè se'ns veu encara una mica com una professió del juràssic, no? Per dir-ho, com si amb algunes coses encara no haguéssim evolucionat. Doncs pensar que gent tan intel·ligent com és la Sandra i molts d'altres companys que han passat per l'escola fent pràctiques i que ens omplen d'energia positiva, també veure que la gent jove porta aquesta empenta, no? Gent intel·ligent que potser podria estar fent altres coses que
donés més prestigi, que,
exacte,
i fins i tot més diners
econòmicament, més potents, i en canvi doncs han decidit fer aquesta feina que, com diu ella, hi ha una part que jo sé que no queda molt bé dir-ho, però hi ha una part que si no és d'ONG no la pots fer. No la pots fer. Un mestre ha de tenir bàsicament aquesta capacitat d'il·lusionar-se per les coses i no mirar mai el rellotge ni massa la butxaca. Perquè si mires aquestes coses, millor que et dediquis a fer una altra cosa, no? Amb això no vull dir que no es pugui fer la feina ben feta complint amb els teus horaris. Perquè, clar, estem parlant d'educació i això és una mica complicat.
On s'acaba, no?
A veure, l'educació, per mi, inclou moltes altres coses. Els mestres, hi ha sociòlegs que diuen que hem de ser instructors, que la nostra feina és instruir, és a dir, donar unes eines d'aprenentatge, i per això tenim uns dissenys curriculars fets, perquè els nens i les nenes puguin esdevenir homes i dones de profit, com es deia abans, no? Però hi ha tot un aspecte, sobretot amb els nivells que estem nosaltres, amb la IMA,
sí,
que a vegades en parlem, amb nens
bé, no?
Petits.
Primer
amb...
i segon.
Sí, són nens que s'inicia
la lectoescriptura, s'inicia realment el joc de l'aprenentatge cognitiu, o sigui, l'aprendre de veritat, s'inicia,
sí,
i a més les bases, no?
L'aprendre a aprendre, no? I llavors aquí hi ha tot un paquet que sí que certament és curricular, però que si tu com a persona no et vincules molt amb aquests nens, i quan parlo de vinculació parlo d'efectivitat i d'engrescament, tota una sèrie de coses, la teva feina no arribarà mai a tenir èxit. Potser sí que aprendran a sumar, a restar, a escriure i a llegir, però no és aquest l'únic objectiu, almenys del cicle inicial. A mi m'entusiasma el cicle inicial. De fet, jo hi vaig anar a parar una mica de casualitat, perquè la meva especialitat era educació especial, i vaig anar a parar-hi després d'un temps d'estar al psicopedagògic del centre, i ara no hi ha manera de retornar a la meva especialitat. Ja fa temps que ho demano, però amb les últimes retallades cada vegada serà més impossible, perquè sembla que tenir dues persones en un centre que es dediquin és un luxe, no? Però sí, i em fa molta il·lusió tenir avui la Sandra aquí i poder parlar de la nostra feina i de donar-li molts ànims, perquè hi ha moments que són realment molt d'usos, però per altra banda en tens molts de compensacions, no? Els nens que t'abracen, els nens que parlen, els nens que et miren amb aquells ulls, i aquella il·lusió que tenen per descobrir les coses, no?
De fet, avui parlàvem amb una companya vostra, que també la coneixeu, la cito, ella no sap que la citaré, però bueno, jo la cito, amb la Montse Illa.
Sí.
I justament, bueno, no sé per què ha vingut, el parlar, perquè no parlàvem de res en concret, però m'ha comentat, ostres, porto uns dies buscant quines són les avantatges de treballar en una escola. Deia, vaig buscant informació de quines són les avantatges. Diu, i n'hi ha hagut una que la diferencia de qualsevol altra feina, que és que en una escola sempre reps moixaines. És l'única feina que pots entrar un dia i un nen dir-te, fixar-te que estàs guapa, que has anat a la pelo, o que aquest mocador et senta més bé i dir-te que guapa que estàs, que venen i t'abracen, que venen i et demanen un petó. Diu, és l'única feina on passa. Perquè, clar, no m'imagino el director d'un banc dient-li al seu administratiu que guapo que estàs, et puc fer un petó. Principalment el denunciarien, no? Probablement.
I que tu també ho pots fer. I que les persones potser que ens agrada fer aquest tracte una mica més així del toca-toca, que dic jo, que a més el toca-toca amb les nostres edats, oi, Imma, ens dona molta informació sobre els nens.
I tant.
Els nens que es deixen...
I quan abans has dit que tu et preguntaves, o quan vas arribar a l'escola la primera vegada i vas sentir aquell soroll, i vas dir, com ho poden aguantar, no? Doncs, primera, que no totes les estones de que estem a dintre l'aula hi ha soroll, en moments d'un clima molt tranquil, que es pot treballar molt bé amb nens de cicle inicial, i això ja et compensa molt. I la segona part, bueno, a part de que vas veient com van aprenent, o sigui, el nivell d'aprenentatge i de maduració dels nens, et va donant una alegria, que dius, oh, que bé, que aprenen. Això t'anima molt. I el que heu acabat de dir ara, l'efecte que et donen els nens i les nenes a aquesta edat, igual que la Rosa també, estàvem en cicle superior i de cop i volta, va, baixeu a cicle inicial. Ui, un salt de 6 anys enrere, d'entrada semblava feixuc. Sí. Bueno, i fa quants anys fa que estem a cicle inicial? 10?
No sé, l'altre dia en parlàvem amb un alumne i més de 10 anys, més de 15.
I a mi hi ha molta gent que em diu, oh, però no et cansa fer sempre el mateix? Jo dic, però com em pots preguntar això? Cada jo tinc normalment dos anys els mateixos alumnes, però les alumnes són diferents. Cada any li pots posar una salsa diferent al currículum que deia ara la Rosa, no? Els continguts. No sé, és això, és l'esperit que et dona, no? Les ganes de trobar-hi el gust amb la feina. I això és una cosa innata, és que és... Sí, sempre dic, bueno, com ja se sap, que per ser mestra, o com per ser infermera, o per ser metgessa, que si no ho sents...
És vocacional.
És vocacional.
Sí, bueno, jo el que deia de l'ONG, sí.
Exacte, sí. Jo era petitona, que ja posava les nines en una taula, ja jugàvem a mestres, jo tenia 7 o 8 anys i 6.
I ho feies, ja?
Sí. Sí, sí, sempre, des de petita. I als 15 anys estava a l'escola Pasqual, a la Rosita, que ja vaig fer primer i segon. I llavors a la nit anava a Granollers a fer cou. O sigui, que el meu ja és. I classes particulars sempre, sempre.
Sí, sí, que és realment, vocacional. Sí. Tu no tens ni consciència d'haver decidit vaig a ser mestra. És algo que va néixer amb tu. No?
Va néixer amb mi. Sí, ja. No vaig haver de pensar mai què volia fer. Ho tenia claríssim. Bueno, la prova està que hem dit 33 anys allà mateix i sense cap mena de pena. Dic, oh, és que no m'he mogut d'aquí. I a vegades em trobo algú que em diu, encara ets mestra? Jo li dic, tu encara ets carnisser, per exemple.
Sí,
no?
Sí,
dic,
sí.
A veure, què passa? No? Clar, aquí està la gràcia, que encara sóc mestra i que disfruto, i ho gaudeixo.
No, i està bé la reflexió de, però què us penseu, que és rutina això? Tu, Sandra, vés-ne gravant.
És que no hi ha cap dia igual, t'ho asseguro.
No.
I per més que tu hagis programat en el teu memoràndum i portes les coses fetes... Pensa que estem improvisant, o sigui, aquesta capacitat d'adaptació que hem de tenir, perquè et pot venir un nen, per exemple, amb un ram, amb un cistell de bolets, amb un espàrrec, amb una foto de la família, a un nen enfadat, un nen que ha tingut un problema, i en aquell moment la prioritat és aquella cosa que t'acaba d'arribar. No si hem de tornar a fer una resta portant, no. Després ja la farem, però aquest moment no tornarà a passar més, i per tant se n'ha de parlar. I els mestres hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació, que no vol dir anar a la baliga blaga,
Sí.
És una altra història.
Sí.
Tu has de tenir molt clar que la línia va per allà i després fer el que pots en aquells moments i dir, bueno, doncs ara puc fer això, pam, ho fem. I molt bé, i sempre demanant una mica d'ajuda. Què et sembla? Fem això, fem l'altre.
La feina també és molt corporativa, no? És a dir, d'alguna manera s'ha de saber treballar en grup, perquè al final és veritat que tu ets la tutora d'una classe, sou tutores d'una classe, però us envolta un equip.
I uns especialistes.
Vale. Sandra, torno a tu. Torno a tu. Tu què esperes trobar-te un cop siguis mestra?
Pregunta difícil,
sí. Què et compensaria? És a dir, jo a vegades parles amb la gent i dius, pues, no sé, la meva feina, doncs a mi, per exemple, em compensa doncs, al cap d'un temps trobar-me algú a qui he ajudat, senzillament que se'n recordi del meu nom, i em digui, encara me'n recordo aquella frase que em vas dir, no? O el dia a dia doncs, anar-te'n tranquil·la dient, bueno, he fet bé la meva feina, no? Però justament per reivindicar una mica allò que tu ens has dit al principi, no? Que d'alguna manera a vegades senties comentaris ofensius que desprestigiaven una mica el que vols que sigui la teva professió futura, que encara no ho és, però que estàs lluitant perquè ho sigui, què és allò que et faria dir més igual el que penseu de mi, però jo cada dia, pam, rebo això?
Doncs jo crec que el fet de fer de mestre i ser mestre, perquè són coses diferents i l'ideal és...
Per què són coses diferents? Ja ho has dit abans i em sembla una molt bona reflexió.
Jo crec que el que fa de mestre fa com el que va treballar a una peixateria o on sigui, o un hospital, fa les seves hores sense implicar-se i sense crear aquest vincle que és tan important amb els alumnes i també amb les famílies, no? I el que és mestre és que realment ho sent i s'hi dedica tant com pot i fa el que pot per millorar la situació dels seus alumnes i ensenyar-los i ajudar-los.
Per tant, tu, una de les coses que et compensaria és mirar-te al mirall d'aquí 10 anys i dir «soc mestre, no faig de mestre».
Sí, sí. I a més també doncs, les ganes de continuar aprenent tota la vida, no? De que és una professió que contínuament t'has d'anar actualitzant perquè estàs a càrrec d'una gent que probablement en sap molt més que tu de moltes coses I això ho has de tenir.
Clar, això, per exemple, no farem, eh? Els oients ja estan rient dient la Núria els hi traurà, segur que els hi treu el tema dels digitals natius, segur. No ho farem, però és que els oients, com que estic ratllo tot el dia yeah. amb què estem davant d'una generació nova, tal, no sé què. Llavors, bueno, aquí seria l'exemple, no? És a dir, la Imma, la Rosa, van començar que no hi havia ni ordinadors, no sabien què era.
No hi havia ni mòbils.
Ni mòbils, exacte. I ara heu de treballar amb tot això, no?
Jo me'n recordo que ens van dir, ei, que penseu que d'aquí un temps hi haurà unes professions que en aquests moments no sabem quines seran. Uh-huh. I jo vaig quedar-me parada, dic, com pot ser això? I amb el pas del temps ho he anat entenent. Ara entenc aquelles professions que no sabíem uh-huh. quines serien. Uh-huh. Una d'elles doncs, és la informàtica, ja, per descomptat.
No, és important perquè poder, hi haurà gent que no li dona importància, però jo, per exemple, ara he estat fent pràctiques i inconscientment he hagut de preparar una activitat i he fet servir la pissarra digital i el PowerPoint o diferents programaris, però sense plantejar-me, no dient, vaig a fer servir les noves tecnologies que segur que els enganxaré.
A tu ja t'has sortit.
I em surt de manera natural i fent les pràctiques pensant, home, doncs potser la meva tutora no li ha acabat d'agradar perquè poder s'ha sentit una mica...
desplaçada.
Clar, poder... yeah. no m'ha dit res, sí. però és el que potser he pensat, home, doncs sí. t'hauries de tallar una mica, però sí. jo ho he fet de manera inconscient.
Sandra, em vas molt bé, estimats oients. Aquí tenim l'exemple, que també sempre us dic que no cal que ens preocupem perquè tot això se solucionarà, aquest decalatge, perquè és cert que sí. existeix, se solucionarà quan els digital natives ja hagin accedit a llocs de poder. Com no ho oblidem, ser mestre és un lloc de poder. Ja sé que no us agrada aquesta paraula.
Jo mano
paraula,
molt,
eh?
Tot el dia mano. Jo.
Però és un lloc de poder en la societat, és un lloc en el qual jo crec que també ho heu de reivindicar una mica, eh? És a dir...
Sí, és que nosaltres som amics, però no som col·legues.
Clar, no, i a més ens fa com por, i dins la societat el mestre ocupa un lloc en el poder jeràrquic perquè és el que transmet eines. Per tant, el mestre hauria d'ocupar, hauríem de tornar-lo a portar aquí dalt, no? Jo penso.
Sí.
Però sí, aquest tema l'aprofunditzarem, perquè és cert, clar, segurament la tutora a la qual tu estàs fent pràctiques deu haver dit, ara què, no? Jo això, clar. Com es fa, com es menja, no?
No, i aviam, és normal, eh? Jo segurament hi ha coses que no domino tant i que tampoc les faria, però ho veus, estàs a l'escola i veus que hi ha mestres que és igual a edat, eh? Depèn dels seus dominis.
Sí, sí, sí.
Que no toquen res, ni ordinadors, ni pissarres digitals, ni absolutament res de tecnologia, i en canvi n'hi ha d'altres que sí, que comencen. I això són també les teves aficions, els teus criteris, no? I és important, jo crec, perquè els nens... És una altra manera d'arribar i que ells s'hi troben molt còmodes.
Molt còmodes, sí, és la seva, eh? Però bé, ja ho anireu solucionant, que nosaltres ja no podem solucionar-ho més, no podem donar més, Sandra, els que som immigrants digitals, que nosaltres ho som. I hi ha fins i tot gent que ni tan sols és immigrant que no diu no, fora, eh? Però bueno, és una guerra que tinc jo amb els pares.
El que passa
també.
Que, deixa'm dir una cosa, la generació no
digital,
digital native, estem fent un esforç considerable.
Total.
No sempre les estructures jeràrquiques
ho permeten,
no sempre les estructures o les infraestructures del teu centre ho permeten, i llavors a vegades has fet una part d'inversió del teu temps i dels teus diners en una formació que després no tens temps d'aplicar perquè et falla la bàsica, la infraestructura o la possibilitat de...
Sí.
I hi ha una frase que la meva mare i la meva iaia em deien sempre, nena, que el llegir no et faci perdre l'escriure.
Sí.
Vigilem, perquè és una eina molt potent, és una eina molt vàlida, però també té les seves desavantatges o els seus problemes.
Justament, Rosa, jo sempre ho dic, això. I també dic que el tema del control d'aquestes eines, que és el que ens preocupa molt els que venim, que no som d'aquest món, no? Vull dir que no som dels digital natives, serà alguna cosa que també sabran pautar-se millor ells que nosaltres, perquè... Nosaltres encara anem amb la consciència, amb el nostre saber, el nostre saber. Llavors, jo l'altre dia em discutia amb un pare perquè em deia, és que no pot ser, està fent els deures, estic parlant d'una nena de 17 anys, un batxillerat, val? Està fent els deures amb la música posada, contestant al Messenger... mirant la tele. I jo li dic, ja, però els deures els ha fet? Sí, doncs està, que és el problema. És a dir, realment són multitasques. És a dir, és que m'ha passat aquesta anècdota, no? I vaig dir, escolta, i els fa? Diu, sí, no, m'està provant el primer batxillerat, però perfecte. Aleshores, doncs, on és la queixa? O sigui, el tema està... Ja, però és que jo... Ja, és que tu no ets ella. Ja. És a dir, tu no tens aquesta capacitat multitasca. Mm-hmm. Com, per exemple, l'altre dia, un amic meu, no era un pare, sinó, bueno, és un pare, però que és amic, a quarts de 12 del vespre, m'envia un tuit. La Sandra sap què és el tuit, perquè sí, totes sabem què és el Twitter, sí. Però perquè la Sandra ja ens comuniquem molt el tuit. Llavors m'envia un tuit i em diu, ostres, Núria, quanta raó que tens. Mm? I si no ens sabem adaptar a això... I no em deia el tema, el primer tuit anava, i si no ens sabem adaptar a això, perdrem la comunicació. Ja li contesto, quina comunicació i de què m'estàs parlant? I em diu, doncs, que mentre jo estic al llit i la meva filla a la seva habitació, estem parlant més que mai a través del xat. Ella està amb el WhatsApp, i jo també, i llavors amb aquest mecanisme m'està comentant que m'ha contestat malament, que li sap greu, que està molt nerviosa, però és que demà veurà el noi que li agrada i que l'he d'entendre. Això és impossible fer-ho cara a cara, perquè ens discutim i em poso nerviós perquè em diu que no sé què, i ella és el mitjà de comunicació, no? I em deia, en el fons estic content, sí que són quarts de 12 i li hauria de dir, nena, para amb el mòbil, no? Però de que hi hagi aquesta comunicació, no? Per tant, una mica el que també a vegades penso és, a nosaltres se'ns fa molt feixuc i molt estrany perquè continuem pensant des del nostre punt de vista, però segurament ells es regularan molt bé. Molt. Si jo no he vist mai la Sandra, estic al Twitter, eh? I sóc activa, a més, jo no he vist mai la Sandra tuitejant a les 2 de la matinada un divendres, mai. Segurament ho ha fet, i als 15, als 16, saps? Però...
Sí, jo no em referia a la quantitat d'estar connectat o desconnectat de la xarxa o del que sigui. Jo em referia a la qualitat.
Sí, sí. Bueno, pensa que els oients, de veritat, que estan dient, ja li està fotent la xapa a la pobra Rosa, a la Núria. Deixo aquest tema, segur.
Jo només volia dir una petita coseta. A veure, aquests nens de cicle inicial sempre estem demanant que els hem d'ajudar a créixer, a ser responsables, que tinguin límits. Mm-hmm. Jo no vull posar més límits ara, vaig a això, a créixer. Llavors, si tot ho enviem a través del correu electrònic, qualsevol nota, qualsevol comanda, qualsevol cosa que vulguem, ostres, aquests nens ni se n'assabenten, perquè els nens no obriran el correu a aquesta edat. A veure què haig de portar demà a l'escola, mama.
Estic molt d'acord amb tu.
Llavors, què són? Els pares que obren el correu, mira, la nena demà ha de portar un mocador de coll, o ha de portar castanyes, o el que sigui. I jo reconec que estic una mica pallà amb aquest tema, ho reconec, però a mi m'agrada que els nens agafin la seva agenda i escriguin, perquè estan aprenent a escriure justament en aquest moment, i apuntin a l'agenda, demà haig de portar un quilo de castanyes.
Sí, totalment d'acord.
Per exemple.
Ara, jo estic també molt d'acord amb el que dieu, no hi ha les infraestructures, però això mateix, en països que ja estan fent, perquè no és, a més, hi ha una espècie de responsabilitat dels mestres. No, aquest pas del digital natif no en són responsables els mestres. De fet, el mestre és el col·lectiu, també ho comentava la Sandra, I tu, que a més us moveu, que a més us heu d'adaptar a noves circumstàncies, perquè els nens que amb 33 anys, Imma, els teus nens han canviat de com era jo a com són ara, no tenen res a veure, perquè anem evolucionant igual que la societat. Jo sortia a jugar a la plaça sola, amb els amics, i ens havien de cridar l'alto a Can Catarineu perquè havíem posat ascensor i jugàvem amb l'ascensor. Ara un nen, cap nen juga amb ascensor. No? Vull dir, aquest límit no cal que li marques perquè l'ascensor forma part de la seva vida. Per tant, han canviat molt. Però és veritat que el que tu comentes em sembla una reflexió boníssima. I el que jo hi afegeixo és, en països que ja han fet aquest salt tecnològic, les agendes dels nens són tecnològiques.
Vale.
Sí, és el mateix fet, sí. Agafen,
però que ho facin ells, que ho escriguin ells.
Estic totalment
és una responsabilitat d'ells.
Estic
no com avui una nena que em diu, ostres, Ima, és que no he portat els deures perquè la meva mare no me'ls ha posat a la carpeta. Sí. Clar, jo hi he saltat el moment. La teva mare? A veure, els deures són els teus deures, és responsabilitat teva. Clar, i la nena s'ha quedat així tota paradeta, no? No, dic, per aquí no anem bé.
Sí, és que el que notem aquests últims anys és que, per una banda, tenen una informació, unes possibilitats enormes que nosaltres, si tu no ja no les tenies, imagina nosaltres que podríem ser les teves mames, quasi bé.
Doncs, no, tant, clar, germanes grans.
Germanes molt grans. Però el que notem amb l'Ima és que, jo pensava que amb totes aquestes noves tecnologies, bueno, el cicle inicial és que ja podríem fer una de virgueries, te'n recordes que ho deien?
Sí.
Perquè, clar, tindran una d'informació, una capacitat per manejar informació, una capacitat per connectar diferents coneixements, que és la base de l'aprenentatge, la capacitat d'anar fent pòsit i després, a partir d'aquí, ells anar formant la seva pròpia, el seu propi aprenentatge. I el que ens trobem és que ja tenen unes habilitats tecnològiques que després van totalment en desacord amb les habilitats de la vida pràctica o de l'autonomia personal, el que deia dels deures, no? No saben què porten d'esmorzar, no saben, estem parlant en general. Perquè hi ha nens i nenes que són una passada, eh? Però aquesta mena com de que la família i també l'escola, a vegades, Imma, els hi estem fent d'agendes vivents.
Sí, és el que deia, els mails, no?
Exacte. Nosaltres els estem fent d'agendes vivents i nosaltres els hi portem al dia a dia, no? I ells són com uns petits reietons, perquè aquesta seria l'altra cosa, de que tenen aquesta mena a part, no? I a mi em sap molt de greu perquè això va una mica en detriment d'aquesta... Jo sé que no està de moda dir-ho, però de la cultura de l'esforç.
Aquí el reivindiquem cada dimecres.
La cultura de l'esforç no està de moda, no? Perquè diuen, hombre, sembla que estiguis allò de que la letra con sangre entra, però és que no és això, no, l'esforç no és això,
No, aquí hi ha dues paraules en aquest programa, una expressió i una paraula, que la reivindiquem cada dimecres, que és la cultura de l'esforç i la disciplina.
Oh, i ara ho anava a dir, la disciplina ben entesa.
Ben entesa, sí, ben entesa. Sí, però a més, és molt bo perquè a la que dius disciplina, sempre hi ha algú que diu ben entesa.
Perquè és una paraula que ha caigut a la banda de la llista negra, no?
Sí. Jo parlàvem de... Però un moment. Parem aquí un moment. Oients... Aquest programa anava dedicat a que ens expliquessin elles quina era la seva vida com a mestra. Imagineu-vos quin punt d'altruisme hi ha que hem acabat parlant de com millorar els nostres nens. Sí, el guardem pel primer programa, tornem a les nostres experiències. El que volia avui era ensenyar la vostra professió. No, l'esteu ensenyant molt bé, perquè justament, mira'm, que jo crec que és un bon exemple, no?, de dir... El que deies tu, Sandra, no? De una cosa és fer de mestre i l'altra és ser mestre. Avui ho acabem de veure. Veníem a parlar de què és ser mestre i ho han demostrat acabant parlant per la preocupació que tenen després de 33 anys i 31. Cada dia allà continuen preguntant-se què fem malament, com podem ajudar, com podem millorar, jo crec que els mails tal, jo crec... Bueno, anem a parlar de vosaltres.
Ja.
Sí? Una miqueta. 5 minuts, va. Cinc minuts. Sí? Va, la vostra professió de ser mestres. Va, 5 minutets.
5 minutets.
5 minutets, ja està. No us demanaré més. Aquest el guardi... No, home, és que fa ràbia, justament avui veníem... Aquí venen els pares i reivindiquem el fet de ser pare i el fet de ser mare i el fet de ser psicòleg i el fet... Pues també el fet de ser mestre. No, Sandra, com ho veus tu?
Sí,
no has al·lucinat una mica?
Bueno, suposo que són gafes de l'ofició,
sí,
com
no?
Diuen, no?
Ja està, no? Directament cap allà. Va. Jo a la Sandra li feia la pregunta, no? És a dir, per què decideixes ser mestra, no? I ella m'ha contestat, al final es podia resumir per un acte de responsabilitat vers la meva societat, no? Més o menys el que tu ens has explicat seria això. Però tu, Imma, que tu has dit que vas néixer...
Per vocació, totalment... I no ho canviaria per res del món. I allò que diem a amics i amigues que diuen «Oi, és que no entenc com pots fer aquesta feina». I jo dic «Doncs jo no entenc com pots fer la teva. Jo asseguda en un banc no seria feliç, em penso». Bueno, la meva millor amiga va fer magisteri, però per coses de la vida se'n va anar a treballar a la Caixa. I sempre em deia «Jo és que estic molt bé a la Caixa». Jo deia «Jo també estic molt bé fent de mestre». Dic «No tinc el teu sou, però m'és igual, soc molt feliç». Doncs fa un any em va dir «No saps pas com t'envejo». I jo vaig dir, què dius ara? Diu, sí, diu, ha arribat un punt que, bueno, la meva feina s'està fent insostenible i t'estic envejant molt. I jo dic, doncs ho sento, però jo no canvio la vida que he portat fins ara. I ja he dit abans que sí que hi ha dies que acabes, més que cansat, acabes com una mica, com m'ho diria jo,
desquiciat, decebut,
perquè dius, oh, que avui el dia...
La Sandra, filla de mestre, diu desquiciat.
Si és que a vegades arribo i em diuen, avui què ha passat? No, però sí, jo llavors sabeu què faig quan tinc aquest moment, moltes vegades. Vaig veure una pel·lícula una vegada que es deia La llengua de les mariposes.
Ah, que bona que és.
Que el protagonista era en José Bodalón, no penso, no.
No, és el de...
Fernando Fernández.
Anava a dir el de la mala lluna.
En un moment que tots els seus alumnes fan el que els hi dona la real gana, se'ls mira i se'n va a la finestra i es posa a mirar la finestra. Sí. Volguem dir, bueno, mira, ara tenen un mal moment, no? Uh-huh. Ja els hi passarà. I quan hagi passat aquest mal moment, doncs tornarem a la dinàmica que ha de ser, que ha de ser, que jo hi disfruto. I això moltes vegades jo ho penso. Aquell moment d'histèria que tots et diuen coses i tots t'estan allà agafant, que jo els dic, és que semblo la gallineta amb els pollets aquí, i tots picant. Perquè són així, almenys, sí, sí, eh? Hi ha moments que, tots volen ser... Sí. En aquell moment volen que tu els hi donis l'atenció i no pot ser. Doncs jo faig això, penso en aquest actor i miro per la finestra.
Tenen un mal moment, ja
jo
tornarà tot.
Jo faig el meu temps de relax i també penso molt, bueno, avui poder no ha sigut un bon dia, però demà ho serà. Uh-huh. I realment passa això també. Uh-huh. Hi ha dies, que, o setmanes fins i tot de vegades, que es fa més feixuga, que costa més que estiguin per la feina o que estiguin més atents o que aprenguin amb aquella velocitat maca que t'agrada, no? Dius, oh, que bé. Però llavors, no saps per què, tornen a ser uns alumnes tranquils, relaxats, que tens aquells moments tan bons, que és el que et dona aquesta vidilla, no? Uh-huh. Per llevar-te cada matí i dir, oh, que bé, tornem-hi.
Cap allà, cap no? Allà. Jo sempre he pensat que per ser mestre, jo no ho sé, però per ser mestre s'ha de tenir molta tolerància al fracàs, perquè al final és un constant assaig i error, no?, els nens que t'arriben.
Mira, més que una tolerància al fracàs, uh-huh, penso que és la capacitat d'entendre que no som perfectes. Això d'entrada, uh-huh, encara que a vegades hem de donar una imatge de seguretat, però admetre davant, jo ho faig molt sovint, admetre davant dels alumnes que ens podem equivocar, inclús uh-huh, a vegades m'equivoco expressament. Uh-huh. O faig broma, o m'equivoco una paraula, o ja ara no me'n recordo i he d'anar al diccionari de consultar aquella paraula. Perquè pensin doncs, que en la vida doncs, hi ha uns dies molt bons, uns dies que no ho són tant, coses que van molt bé i coses que no hi van tant. I després, jo quan me'n vaig al llit normalment repasso el dia una miqueta. Diuen els tècnics del son que no ho hauríem de fer. Mai. Perquè això a vegades engega la màquina, sí, del vídeo, eh?
Mai.
Però normalment ho faig, repasso una mica. I saps què m'agrada fer sovint? Pensar en cada un dels nens de la meva classe aquell dia si he tingut, encara que fossin només 10 segons per ell, només. Uh-huh. Una paraula, un gest, una carícia, una pregunta, o un reny, perquè a vegades has de renyar, uh-huh, no? Aquell moment que només ha estat per ell i valorar la feina com ha anat. I de moments, com diu la Imma, de dir, oi, per favor, en aquests, uh-huh, moments, què faria? Menys això, comptar fins a 10 i tot es va posar en el seu lloc, no? Uh-huh. Depèn també molt de la teva actitud.
Molt bé.
Sí, jo, això que diu la Rosa, a mi també em passa, eh? Sobretot els nens que són més tranquil·lets i que no demanen la teva atenció perquè van sols. Uh-huh. Jo dic, ostres, aquesta nena és que no li he dit res en tot el dia, no?
Sí.
I llavors l'endemà és el primer que faig, ei, uh-huh, hola, guapa, com estàs? Perquè dic, aquesta nena es pensarà que no la veig, uh-huh, i sí que la veig, però com que no em demana res perquè és autosuficient, doncs sembla que te la descuides, uh-huh, no? Uh-huh. I allò que has dit de la frustració, que has dit abans, hi havia una cosa que abans em frustrava moltíssim. Has dit paraula frustració?
Sí, fracàs, sí, frustració. Fracàs,
sí, la resistència al fracàs.
Que era, sí, quan hi havia un nen o nena que pel que fos no aprengués a llegir, uh-huh, que havia passat tot el curs de primer i arribàvem a final de primer i no sabia llegir. I llavors, això era joveneta jo, eh? Hauria de tenir els meus 24, 25 anys. I llavors a sobre encara et venien els pares i et fumia la bronca perquè tu no li havies ensenyat a llegir. I jo m'ho creia. Pensava, hòstia, que sóc dolenta, és que no n'ha après, no? Uh-huh. I ara sí que veig que amb el pas dels anys, jo ja sé que cada nen té el seu procés evolutiu, hi ha un nen que t'ho aprendrà a llegir primera part de trimestre, una altra segona de tercer trimestre, fins i tot n'hi ha que n'aprenen a segon,
a segon,
a finals de segon. Uh-huh. Tots acaben aprenent-ne. Uh-huh. Per això abans a mi em frustrava, uh-huh, molt. O quan un alumne no et vol creure, no et fa, uh-huh, cas, també pensava, és que sóc dolenta, és que no sóc una bona mestra. I amb això també, amb els anys, n'he après. Uh-huh. Amb això no vull dir que sigui bona, ni molt menys,
no,
i sempre
no
podem aprendre moltíssim. Però ja no em dono les culpes a mi, com feia abans, que m'autocastigava.
Sí,
no?
Sí. No, no sé si t'has fixat en una cosa. Hem estat parlant de les nostres feines, de com arreglar-les, de com no arreglar-les, i ella ha tret un tema, i una mica també, però quasi no n'hem parlat, que és de la nostra relació amb els pares.
Sí. Proper programa.
Molt bé.
Perquè us he promès que no seria gaire llarg, que vosaltres demà teniu una feinada, eh? I us convido a un proper programa, eh? Per parlar precisament d'això, i també m'agradaria que la Sandra m'ajudés a estirar, a fer preguntes. Mm? Bé, gràcies per venir, a totes tres.
Gràcies a tu.
Us convido
molt aviat. I jo crec que ha estat molt bé el programa d'avui, estimats oients i pares i mares que ens esteu escoltant, sobretot perquè, a part de sorprendre'ns amb la humilitat d'un mestre, perquè jo penso que els que són mestres i no fan de mestres des del meu punt de vista, tant professional com humà, que en conec a molts, els diferencia una cosa. Sandra, i això t'ho dic a tu, la humilitat. El que fa de mestre és una persona molt humil, capaç d'aprendre cada minut, capaç de qüestionar-se l'actuació minut rere minut i modificar aquella actuació, amb una capacitat d'adaptabilitat enorme. I això només ho fa la humilitat, pensar que no sabem res i que a partir d'aquest moment, per molt que puguem ensenyar, al final l'únic que fem és transmetre i rebre. I jo crec que avui s'ha vist aquesta humilitat, no? I que el mestre és molt autocrític amb la seva feina, possiblement un dels col·lectius que més ho sigui, i per això són capaços de recolzar canvis a legislatura rere legislatura. És a dir, són professionals que estan acostumats a que cada vegada que hi ha un canvi de govern canviem la manera de fer, probablement perquè ells tampoc estan satisfets de com van les coses, perquè sempre els agradaria que anessin molt millor, per aquesta humilitat, inquietud i sobretot autoexigència. Jo els visc cada dia, els mestres. I bé, una mica doncs volia donar-los aquest racó. El que passa és que han començat a parlar dels nens i les nenes. Però bé, des d'aquí, moltíssimes gràcies. Jo crec que potser m'he entès una miqueta més què és ser mestre, i els emplaço, i a vosaltres també, a escoltar-nos en un proper programa per anar escoltant més coses. I avui tenim una miqueta de temps per poder posar una cançó, que de fet doncs la dedico a les mestres que han vingut avui aquí, i que a totes aquelles altres mestres que coneixem i que conec i que m'he trobat al llarg del camí. I aquesta cançó és El mestre, i la canta la Lluïsa. Fins dimecres que ve.
Mon pare i ma mare, mindo, mindo, mindeta, mon pare i ma mare, no em deixen a dormir, no em deixen a dormir, m'envien espoleta, mindo, mindo, mindeta, m'envien espoleta per aprendre de llegir, per aprendre de llegir. El mestre qui m'ensenya, mindo, mindo, mindeta, el mestre qui m'ensenya, s'enamora de mi, s'enamora de mi. Em diu Catalineta, mindo, mindo, mindeta, em diu Catalineta, et vols casar amb mi, et vols casar amb mi. Som massa joveneta, mindo, som massa joveneta i no el podré servir, i no el podré servir. Ens posarem en taula, mindo, mindo, mindeta, ens posarem en taula i un llibre per llegir, i un llibre per llegir. Ja cada cap de